Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Amics i amigues, movent consciències. Aquest és el títol del llibre d'en Jordi Domingo i Laura Marín, que parla sobre el que ha estat i quina empremta ha deixat el moviment 07 i més a Lleida, amb el pas dels anys. Els controls d'edició en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. I ara, l'editorial.
Les festes majors serveixen per crear cohesió i per donar sortida a la necessitat de diversió. És sobre aquesta dimensió de la diversió que voldria reflexionar breument. Pascal ens deia, en els seus pensaments, que no hi ha res que ens incomodi més que l'avorriment. Per això necessitem distreure'ns constantment. I ens angoixa l'avorriment perquè ens aboca a pensar. Per tant, la diversió ens fa difícil pensar. Això no vol dir que cal ser més avorrit que un mussol, pensador per excel·lència. De cap manera, no cal ser avorrit ni estar tot el dia pensant. També seria passar-se de voltes, però com en tantes i tantes coses, la saviesa està en el terme mig, ni en un extrem ni en l'altre. Ni tot el dia pensant, ni avorrit com un mussol. La diversió ens cal com ens calen les vacances. Les vacances tenen data d'inici i de fi, però, si no, no serien vacances. És per això que la diversió, necessària, com deien al principi, ha de tenir la seva periodificació. Ha de tenir el seu moment, o els seus moments. Sense pensament i reflexió, la vida ens passaria com si fos una bufada sense cap contingut. Hi ha qui ho pot preferir així, però la consistència de la vida, llavors, és ben prima. Com deia un altre dels grans pensadors, Plató, la vida sense ser pensada no val la pena ser viscuda. Com en tot, en la mesura hi ha la medicina. De moment, bona festa major.
Josep Maria Forner, professor de filosofia.
Notícies del Bisbat.
Lliurament dels Premis de la Frater.
La Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat de la Diòcesi de Lleida, en la seva 31a edició del concurs de narracions, ha atorgat el primer premi en la categoria d'adults a Josep Víctor Gay, amb la seva obra Els Bessons. En la juvenil, la premiada ha estat l'alumna de l'Escola Pia de Targa, Núria Freixes Miró, amb el seu treball Memòria.
Pelegrinatge a Terra Santa.
54 persones de diferents parròquies de les diòcesis de Lleida, Urgell, Barbastre i Barcelona han estat peregrins a Terra Santa del 17 al 24 d'abril. Mossèn Joan Ramon Ezquerra ens ho relata en la seva crònica penjada a la web del nostre bisbat, com un viatge entranyable, viscut amb emoció, intensitat i goig per totes les persones que hi han participat.
Nou llibre de Juan Luis Salinas.
El delegat de Família i Vida, Juan Luis Salinas, ha publicat un nou llibre que porta per títol La experiència de l'amor. Aquesta obra ha estat publicada per l'editorial Pubuc. Per a més informació, www.pubuc.es.
Trobada de formació de catequistes.
El 21 d'abril, la delegació de catequesi ha dut a terme una trobada de formació de catequistes sota el títol Disseny d'un itinerari per a la formació de pares en el procés catequètic. En aquesta han participat dues laiques, un pare mercedari i el bisbe de Tortosa, Monsenyor Salinas. Els catequistes assistents, encara que no han sortit amb receptes de com fer la formació amb els pares, s'hi han marxat amb idees i aclariments als seus dubtes i, sobretot, amb recursos. Com a resum, valen les paraules de mossèn Josep Anton Jové. Cal creativitat i ànim. No mirem enrere. El món passat no tornarà.
15 baptismes d'adults a la catedral.
Diumenge, dia 29, 15 persones adultes han rebut de mans del nostre bisbe, Joan Piris, els tres sagraments de la iniciació cristiana, baptisme, confirmació i eucaristia. Es dona el cas que totes elles són persones nouvingudes de diferents nacions i continents i han seguit una formació catequètica impartida per catequistes dels seus propis països que viuen en terres lleidatanes. Dos mossens han acompanyat els catequistes en aquesta missió. A la celebració, que ha estat molt emotiva i viscuda, hi han assistit nombrosos fidels que han respost així a la crida feta pel pastor de la nostra diòcesi.
Tenir vocació enmig de la guerra.
Sudan és un país africà en guerra constant des de la seva independència. Enmig de la violència, però, molts joves han optat per dedicar les seves vides al servei dels germans dins de l'Església. El Seminari de Sant Pau, l'únic del país, no ha baixat dels 100 estudiants vinguts d'arreu del país. És on s'han format tots els sacerdots diocesans sudanesos i també els 9 bisbes que hi ha al país. Les obres missionals pontifícies han col·laborat gairebé amb $1 milió per a donar de menjar, vestir i pagar els estudis als seminaristes. Així s'han pogut realitzar 100 ordenacions sacerdotals i al mateix temps refermar el compromís d'aquests joves al desenvolupament del país vers la pau duradora.
L'entrevista.
Hola. Movent consciències és el títol d'un llibre aparegut fa pocs dies. No està en el llistat dels èxits, però té un altre mèrit. Recull molta vida. Per copsar una mica el tresor que té, hem convidat els seus autors. Són el Jordi Domingo, professor de la Universitat de Lleida, i la Laura Marín, politòloga. Doncs moltes gràcies per estar entre nosaltres.
Gràcies a tu.
A vosaltres.
Laura, primer que tot, una miqueta, explica'ns què és això, què és i què fa una politòloga.
Bueno, el nom és una mica lleig, a vegades ho confonen amb podòloga en lloc de politòloga, i pues, en lloc d'arreglar peus, no? Una mica el que fa un politòleg o una politòloga és estudiar una mica els passos que fa la societat per tirar endavant, no? Els diferents grups de poder que hi ha en una societat i com es relacionen i es mouen per anar cap a una direcció o cap a una altra.
Per arribar-hi és mitjançant la universitat, Facultat de Ciències Polítiques, potser?
Sí, és la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, que van molt juntes una de l'altra.
Molt bé. Jordi, si et sembla bé, situa'ns una mica què va passar l'any 94 amb l'acampada de tendes a la Rambla Ferran, aquí a Lleida. Com explicar-se aquell moviment social?
A veure, l'any 94 coincideixen moltes coses. La primera, un passat. Veníem d'un país amb una lluita contra el franquisme que havia acabat el 75, una transició que llavors va començar i que, d'alguna manera, empentes i rodolons van a produint-se i que, al mateix temps, va portar a un cert desencís cap a principis dels 90, precisament. Per tot el que hem lluitat hem arribat aquí i em sembla que... També en aquell moment es va començar a passar les factures d'una descolonització molt mal feta, la d'Àfrica, la part que ja s'havia descolonitzat. I la guerra entre els Hutus i els Tutsis a Ruanda va servir, diguem-ne, d'excusa perquè al final tota una sèrie de persones compromeses i assenat. Què passa? Que a l'estat espanyol no fem cas del que s'havia dit a l'ONU de donar el 0,7% del producte interior brut per ajudar els països amb menys recursos, per ajudar a desenvolupar la gent que no pot. I l'any 94, arrel d'aquesta guerra, precisament, es va començar a muntar diverses coses i al final una d'elles, a la tardor, a principis de la tardor va haver una plantada de tendes a la Castellana de Madrid, a la plaça, al Passeu de la Castellana, i d'allà es va estendre com un reguer. Aquí a Lleida va haver un grup de persones que es van trobar i dir, ostres, hauríem d'anar a Madrid i plantar la nostra tenda i tal, algú altre va dir, escolta, i per què no la plantem aquí? I vinga, van començar a recollir 3-4 tendes i es van posar a la Rambla de Ferran. Però com que era una cosa que els diaris se'n feien ressò, la televisió se'n va fer ressò de lo de Madrid, etc., aquí també es va escampar. I va créixer d'una manera impensada, no coordinada, no plantejada, va aparèixer allò que ara alguns ja fa anys que en diuen la societat civil, i senzillament van dir, ep, estem aquí i volem això.
Laura, per als qui doncs, no sàpiguin massa bé de què estem parlant, d'aquest 0,7%, d'on venia? Explica'ns una miqueta quina era aquesta demanda, el 0,7%, d'on va sortir, si ja havia hagut algun precedent abans...
De fet, el moviment com a tal, el moviment que intentem reflexar al llibre, és el 0,7% i més. El 0,7 i més sí que neix al 94, o fins i tot més endavant, al 96. Però el 0,7 com a tal havia estat una reivindicació de les Nacions Unides ja l'any 1972, en què, fent uns càlculs que no sap ben bé ningú com es van fer, es va proposar de destinar un 1% del producte interior brut de cada país a l'ajuda al desenvolupament dels països en vies de desenvolupament. El que passa és que una part ja es va considerar que l'Església com a tal ja ho estava destinant i aleshores el càlcul es va no arredonir sinó simplificar el 0,7%. Això l'any 72. Ha plogut bastant. Segurament el percentatge, si es volia aconseguir una justícia, no?, i una igualtat, no es va aconseguir. I aleshores, l'any 86, va tornar a haver una segona onada de conscienciació, de mobilització, per moltes de les entitats d'Església. En aquell moment ho va impulsar Justícia i Pau, i després sí que va tenir un cert rebombori, però molt entre ONGs o entre entitats. No va passar la línia de la societat civil. No? Això no s'aconsegueix fins al 94.
Aleshores, Jordi, explica'ns una mica com pot ser que en aquell moment donat, quin era el camp o el moment històric que va fer que aquella experiència creixés. Recordem que arreu de tot l'estat espanyol van anar sortint també més plataformes del 0,7, tot un moviment molt de base. Com es pot entendre que creixés tant?
És un fenomen que jo crec que ningú se l'explica. Una miqueta és el mateix que va passar ara fa uns mesos, ja quasi un any, amb la plantada de tendes de la Castellà, de la...
Plaça del Sol.
Plaça del Sol, gràcies, ara se m'ha dit això, de la Plaça del Sol a Madrid, i que es va repetir també una altra vegada a Barcelona, que es va repetir aquí a Lleida, que es va... A veure, no sap com comença. Segurament la persona o persones que ho engeguen al primer moment queden vençudes, sobrepassades, per la força de l'onada que ells mateixos d'alguna manera han ajudat a generar. No? Com va ser? Jo crec que va ser un esclat de dir prou, ja n'hi ha prou. I la gent necessitava agafar-se alguna cosa per dir ja n'hi ha prou, fem que les coses siguin de veritat ja una vegada, no? No ens enganyem més, no ens deixem enganyar més. Ja fa molts anys que anem amb aquesta història de la pobresa, diguem que prou. Qui ho ha de fer? Ho ha de treballar. Una de les coses que en aquest sentit va ser molt positiva va ser precisament que el créixer des de la Castellana a tots els drets de l'estat espanyol, Catalunya, etc. És que fins i tot a Mollerussa van arribar a haver-hi pantada de tendes en algun moment. Dius, això va col·laborar a que l'ajut al 0,7 es descentralitzés. Ja no fos una cosa del 0,7 només del producte interior brut, sinó que fos del 0,7% dels pressupostos de les entitats destinessin cada entitat al desenvolupament.
Llavors, estem parlant de fets esdevinguts ja fa uns quants anys, que va haver tot un seguit. Hem intentat comprendre com és que es va poder produir un fenomen tan interessant, que va repercutir tan positivament en tants aspectes. Explica'ns una mica, Laura, el llibre que vosaltres sou autors, el llibre Movent Consciències, el moviment 0,7 i més, origen de la coordinadora d'ONGDs i altres moviments solidaris de Lleida. Com va estar que es va plantejar doncs, aquest llibre? Com una miqueta s'ha construït? Com l'heu? Què podem trobar dins?
Bueno, aquí sí, sembla responem entre els dos.
Molt bé.
Una mica la demanda li hauríem de preguntar a la coordinadora d'ONGs, no? Que van ser ells que
ens... Explica'ns una paraula, què és aquesta coordinadora d'ONGs, així el situarem millor.
La coordinadora d'ONGD i altres moviments solidaris, justament altres moviments solidaris per recollir l'herència del 07, és un resultat d'aquest moviment. És a dir, sí que hi havia ONGs abans aquí a Lleida, però no estaven coordinades. Tota la força que, i tot el discurs i acció que produeix el moviment i la pressió cap a l'administració local que fa que finalment acabi destinant uns diners pel 07, pel desenvolupament, fa que les ONGs de cop i volta es veguin amb una situació en què creuen que han de participar en la distribució i organització d'aquesta part del pressupost, no? Sent que són elles les que tenen l'experiència en el terreny i no amb agermanaments puntuals com es pretenia fer des d'un principi individualment l'Ajuntament. Aleshores, clar, les ONGs es veuen amb aquesta responsabilitat, entre cometes, i es coordinen. I, bueno, la coordinadora d'ONGs, de fet, les primeres actes ja són del 95, és a dir, tot just passat els mesos de les mobilitzacions, i continua encara el dia d'avui cada vegada més ONGs, i suposo que una mica en aquests anys la tendència havia pogut ser a una certa burocratització d'algunes ONGs, o a una dependència de l'administració, justament, no? Sembla contradictori, no? Però el que demanaven les ha acabat potser carregant i quan et carregues de burocràcia i de paperassa pot ser que perdis una mica també l'objectiu, no? I potser, és una hipòtesi, perquè ja et dic que ho hauríem de preguntar a les ONGs que van fer la demanda, però potser el llibre aquest pretenia ser un memoràndum, no? d'on vam néixer, des d'on venim, i no oblidem que la nostra funció és sobretot moure consciències i sensibilitzar la població, tant del nord com fer projectes també sobre terreny.
Com ha estat fet aquest llibre?
Es va partir d'un anàlisi de l'arxiu, que un arxiu magnífic que demostra tota la feinada que es va fer des de les persones que estaven en la comissió 07 i més.
En un arxiu que s'hi troba què, per exemple?
Un arxiu que s'hi troba des d'aportacions voluntàries fins a tíquets de tren de Madrid que es pagaven de la seva butxaca, fins a un recull de premsa super exhaustiu, esborranys de la llei de cooperació que els hi havia passat directament a diputats, als membres del moviment, per tant, hi ha allí molt material i molt treball també. Es van trobar pancartes, llibres, CDs, seguit de material valuosíssim, no? I partint d'allò, que ens va servir una mica per elaborar una cronologia i per posar en comú amb una primera tongada de persones que creiem que hi estaven involucrades,
sí.
Doncs a partir d'allí vam començar a posar els punts en ordre i fins que ens va sortir un llistat de possibles persones a entrevistar, no? De 20 persones a entrevistar una mica pels temes que es volien tractar al llibre, que era el context d'aquell moment, quina visió es tenia de fora del moviment que havia gestat i que havia mirallat en alguns casos la resta del moviment a l'estat espanyol, és a dir, com es veia el moviment de Lleida, i després una part més de com es va organitzar Lleida, no? A la nostra ciutat. I en base a aquests criteris vam fer la selecció de protagonistes i ONGs que havien estat des del principi, també.
Jordi, seria el llibre, la crònica d'un moviment que va néixer, va créixer i va desaparèixer i ja s'ha acabat? Digue'ns una miqueta com veus la realitat.
La crònica seria la crònica d'un moviment que va néixer. Vam intentar fins i tot anar a buscar una mica les arrels. Un moviment que va evolucionar i un moviment que va acabar, diguem-ne, la primera fase, la primera etapa, cap a l'any 2001-2002, podríem dir, que acaba, diguem-ne, l'etapa més efectista o més...
El 2000 amb la consulta social i el referèndum. Mm-hmm.
Vull dir que, llavors, ja...
Una paraula d'aquesta consulta, si ens podeu, per les persones. En què va consistir aquesta consulta?
Va ser la culminació d'un treball en xarxa brutal, d'una conscienciació de la societat brutal i d'una voluntat en tot moment d'una democràcia participativa, que ja es demanava quan les administracions van començar a donar el 07, va ser quan ells van afegir el i més. I aquest i més volia dir també més transparència i més qualitat en les lleis que en principi s'estan.
El temps se'ns va acabant. Una miqueta concretem ara l'avui d'aquella realitat. Al vostre entendre, què queda de tota aquella realitat? D'aquell moviment, d'aquella gent que es va mobilitzar, com veieu?
Queda l'experiència i queda la consciència, sobretot, de que cal seguir lluitant. Mm-hmm. Que això no s'ha acabat. I que encara falta més.
Laura, tu que afegiries també alguna cosa? O si menys també m'interessaria que poguéssiu dir el fet d'haver elaborat aquest llibre, no? Tots dos, en col·laboració... Doncs què us ha suposat a vosaltres, com a persones?
El més maco, per mi, veure que gent que fa 14, 17 anys està bé posada, ara, d'alguna manera o altra, tenen encara la llavor aquesta i ja no és una llavor. Ara ho transmeten, ho reprodueixen i han trobat unes feines on poden desenvolupar-ho, no? I, clar, amb tot el bagatge que van aconseguir, això és moltíssim.
Mm-hmm. Per tu, Jordi, què ha suposat?
A veure, sobretot, molt enriquiment. Molt enriquiment pel fet d'haver trobat persones que no ens coneixem abans, per exemple la Laura, i haver trobat persones, com ha dit ella mateixa, que en aquell moment van estar lluitant a primera línia i que avui en dia segueixen pogent ensenyar i mostrar molt camí per endavant.
Molt breument, 15 segons per cadascú. El vostre darrer missatge que volguésseu deixar a les persones que escoltaran aquest programa, les persones que podran veure el vídeo... Doncs quin seria el darrer missatge?
Perfectament, continuar les passes del moviment 07 en quant a estratègia i metodologia d'accions pacífiques, plurals a tope i molt transgressores, i sempre demanant la legalitat, és a dir, buscant, ja sigui pressionant els programes electorals com directament a les lleis que s'estan fent, explicacions, transparència, qualitat.
Molt bé, Jordi.
Sense violència, però la lluita continua.
Sí.
Molt bé. Per canviar, perquè un altre món és possible.
Un altre món és possible.
Doncs, Laura, el nostre temps s'acaba. Jordi, moltes gràcies per haver vingut. Finalment, on es pot trobar aquest llibre? Una persona que pugui estar interessada, on el pot adquirir?
Pel moment, a la coordinadora d'ONGs, ONGDs de Lleida i a la universitat,
al CEDOCS. I a Doctor Convelles, que és on hi ha la seu de la coordinadora de l'ONG.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Continuem la lluita perquè hem de continuar treballant per un món diferent. Doncs avui ha estat això, Movent Consciències, un llibre que certament aconsellem i recomanem perquè ens recorda que l'esperit revolucionari per canviar les coses continua i continuarà. Gràcies. I ara us deixem amb l'agenda.
Conferència Escola Ignasiana d'Espiritualitat a la parròquia Sant Ignasi de Lleida.
El divendres 4 de maig, a 8:45 del vespre, el matrimoni format per Josep Maria Riera, arquitecte, i Aurora Camps, vicepresidenta del CBX Espanya, donaran una conferència sobre família i espiritualitat ignasiana.
41a trobada del moviment de pobles i comarques de Catalunya.
Serà a la parròquia de Torres de Segre, el diumenge 6 de maig. A 12:15 es farà la conferència La paraula de Déu en la nostra vida, pel doctor David Jou. I a 6:15 de la tarda, Eucaristia presidida pel nostre senyor bisbe.
Jornada del clergat nadiu.
El mateix diumenge 6 es celebrarà arreu del món aquesta jornada en la que l'Església es demana pregar i ajudar econòmicament a la formació dels seminaristes del Tercer Món.
Justícia i Pau i l'Acció Catòlica Obrera, ACO, organitzen a l'Acadèmia Mariana de Lleida un cicle de conferències.
El dijous 10 de maig, a 8:15 del vespre, Ramon Prat i Pons, teòleg, vicari general i director de l'IRAL, oferirà la conferència Bases per una proposta ètica.
Festivitat de Sant Anastasi.
El divendres 11 de maig a les 11 del matí, el senyor bisbe Joan Piris presidirà la catedral de Lleida a la solemne missa en honor a Sant Anastasi, patró de la ciutat.
El pensament.
Transporta un grapat de terra cada dia i construiràs una muntanya.
Confuci. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Paraules i accions coherents. Apropant-nos a final de curs i a les portes de l'Assemblea Diocesana, que celebrarem, si Déu ho vol, el proper 26 de maig, em sembla convenient recordar algunes coses, tot i que no són totalment noves. Per exemple, i amb ocasió de l'1 de maig ho hem tornat a comprovar, tantes vegades parlem i reflexionem sobre la solidaritat i tractem d'ajudar a viure els sense llar i els dèbils de la nostra societat. Tenim molt present aquelles persones que trobem cada dia a la mateixa vorera del carrer on cadascú de nosaltres passem habitualment i que ens allarga la mà demanant-nos cèntims i no s'amoïna si no li donem més que un somriure o un cop de mà. Ens hi fa pensar i ens replantegem la manera de viure aquests somnis solidaris. Podem oferir a aquests germans sense llar alguna cosa més concreta i més eficaç per a la seva situació precària? De moment, ja estaria bé trobar-nos amb ells, seguint saludant-los i escoltant-los, regalant-los una mica del nostre temps, que potser també caldria pensar si és només nostre o només per al nostre profit. Tots sabem el bé que es pot fer només amb un gest, una mirada, una paraula amiga. Paraules, gestos, accions poden alegrar i curar, i també poden ferir o deixar l'altre en un sense sentit lamentable. Aprofitem llur capacitat de fer el bé i curar les ferides de la vida. Es tracta de construir fraternitat. Passa el mateix quan, al nostre pla de pastoral diocesà, parlem d'accions evangelitzadores i de presència d'Església en el món, sabent molt bé que entre nosaltres, ahir, avui i demà, hi ha diferents tendències, espiritualitats, plantejaments pastorals i maneres de concebre les coses. Cal procurar fugir de les habituals classificacions, integristes, conservadors, progressistes, crítics, i fins i tot intentar superar qüestions relacionades amb pràctiques religioses que per a la majoria de la gent són perifèriques. És urgent que tots els cristians mirem de debò si tenim l'Evangeli com a base de la nostra vida, també en coses aparentment menys importants. Amb humilitat, però amb entusiasme, cal que analitzem quins testimonis hi ha a les nostres comunitats, de paraules i accions personals i o de grup, que demostren la nostra concreta encarnació en les realitats que ens envolten i a les quals volem animar o qüestionar, si cal, des de l'Evangeli de Jesús. Però sempre deixant-nos interpel·lar i situant-nos en constant actitud de revisió de vida i d'educació adulta de la fe. Cal viure deixant-nos jutjar per la paraula de vida, perquè la realitat de les persones és molt més complexa del que apareix, i sempre ve acompanyada d'algunes ambigüitats, cosa que forma part de la condició humana. L'Evangeli és una crida a la conversió d'actituds i també ens posa davant la necessitat de respondre i d'orientar en una determinada línia totes les petites accions amb les quals els membres de l'Església realitzem la nostra tasca, diguem-ne, missionera. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
nostre programa està arribant a la seva fi. Els nostres convidats ens han expressat que el conèixer què va ser el compromís de molts continua essent vigent. Gràcies per haver-nos escoltat. Adéu-siau i fins la setmana vinent.
De Bata a Bata, el Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.